Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
El govern reclama per carta a l'executiu espanyol una reunió per demanar explicacions sobre la relació de l'imam de Ripoll i el CNI i una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. Montse Manent.
La carta va dirigida a la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrat avui la seva confiança en els serveis secrets espanyols i ha dit que l'executiu està disposat a comparèixer, però només per parlar d'allò que sigui la seva responsabilitat.
Los 3.500 hombres y mujeres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia hacen su trabajo sirviendo con vocación de Estado y haciéndolo lo mejor posible. Y que en todo caso, este gobierno, en cualquier momento, que tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados o que tenga que comparecer ante la autoridad judicial, sus miembros lo harán.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya refusa la querella contra l'alcaldessa de Vic, Anna R., per la megafonia dels presos polítics.
La querella la va presentar un ciutadà d'Astúries i va rebre el vistiplau de la Fiscalia, però el Tribunal l'ha inadmès perquè va ser presentada a la Sala Civil i Penal en comptes de la contenciosa.
El 9FM, Clàudia Dinarès.
El Tribunal no veu un delicte de prevaricació ni tampoc de malversació de diners públics en la difusió del missatge a través de la megafonia de la plaça Major. Una decisió que l'alcaldessa de Vic ha celebrat i que, de fet, confia en que sigui el pas previ a l'arxivament de la causa.
L'havia de tenir recorregut senzillament perquè es parla més, si cas, d'un acte administratiu, que ha de ser un tipus de falta d'un contenciós administratiu, que això acaba sent com a molt una multa, no? I no, en canvi, fer una querella passant pel Codi Civil i Penal.
L'Ajuntament de Manresa es compromet a engegar un pla per prevenir agressions sexuals i augmentar la presència policial al barri de les Escudines de la capital del Bages, on han tingut lloc els darrers assalts.
L'alcalde Valentí Junyent ha explicat a la xarxa que un dels punts més destacats de l'acord amb els veïns passa per intensificar la coordinació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, que augmentaran la seva presència a la zona.
Entenem que és una situació d'urgència i que ara cal, però no s'ha de desatendre les altres funcions, i únicament és que els Mossos s'han compromès a posar més efectius seus i nosaltres, a través de la policia local, doncs també tenim la voluntat de poder ser-hi més.
Premiat un estudi centrat en els alts índexs de contaminació a Barcelona i la seva àrea metropolitana i com aconseguir ciutats més habitables.
Els premiats són alumnes de l'Institut Badalona 7 que podran visitar l'epicentre mundial de la tecnologia Silicon Valley. Tot plegat és una iniciativa de l'obra social La Caixa.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Els estudiants han assenyalat quines són les causes de la contaminació atmosfèrica de Barcelona i han proposat solucions per reduir l'impacte negatiu en el medi ambient. D'una banda, la posada en marxa d'uns pàrquings a l'entrada de Barcelona per reduir el trànsit rodat al centre de la ciutat i, de l'altra, l'adequació de sistemes de tiltat obligatori per a tots els vehicles als peatges d'accés al municipi per reduir els embussos.
La saga Millennium, Cavall Fort i la distribuïdora Les Punxes tindran presència a la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català.
250 autors signaran els seus llibres amb més tranquil·litat que per Sant Jordi. N'ha parlat a la xarxa el president de la Setmana, Joan Sala.
Que no ens hem de convertir en un Sant Jordi. Són llunyada de les signatures en el Sant Jordi. O sigui, probablement d'aquests 250 no vegis unes cues quilomètriques. El que veus és aquell contacte personal amb l'autor, amb un espai que és l'espai del propi stand, i on tens, molt probablement tindràs l'editor, l'autor.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs després d'un matí en general força assolellat, hores d'ara ja s'entreveuen el creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya, bàsicament del Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est del territori. Serà precisament en aquests indrets on al llarg de les properes hores esperem alguns ruixats que, sobretot al sector oriental o interior de les comarques de Girona, podria donar lloc a algun ruixat una miqueta més intens. No es descarta que fins i tot sigui localment d'intensitat forta, però serien fenòmens més aviat molt localitzats. Malgrat això, encara existeix doncs, aquesta probabilitat d'aquests ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, com el Ripollès, Garrotxa, interior de la comarca de la Selva o també Osona. De cara a demà, la situació serà més tranquil·la, encara tindrem, però, alguns intervals de núvols a punts costaners al matí i a la tarda algunes nuvolades a punts de muntanya, però en principi sense cap més conseqüències. Avui la calor serà, doncs, bastant moderada, però en canvi a partir de demà, sobretot al centre del dia, el termòmetre doncs, començarà a pujar amb decisió. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem parlant de l'autopista AP7, ja a les comarques de Tarragona. Un accident provoca aturades a la zona de Banyeres del Penedès. Són retencions d'uns 3 quilòmetres en sentit sud, en sentit Tarragona, com us dèiem, en aquest tram de l'AP7, el tram de Banyeres del Penedès, direcció sud. Més a prop de Barcelona, destaquem algunes vies especialment carregades, per exemple, la C32, sortint de Barcelona ja a la zona de Cornellà, més endavant, a l'altura de Sant Boi, sempre en direcció sud, això la C32. Autovia A2, ara lenta amb aturades d'entrada a Barcelona entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí i Cornellà, però també de sortida entre Pallejà i Sant Andreu de la Barca, hi ha aturades en aquesta autovia A2. A l'extrem nord, destaquem retencions a la C58, al tram de Sant Quirze, en totes dues direccions, i d'entrada a Barcelona, també entre Ripollet i el Nus de la Trinitat. A l'APC dels vehicles s'aturen, al tram de Santa Perpètua a Barberà, direcció sud, uns 3 quilòmetres. Aturades que també trobareu a la C17, a la zona de Montcada i Reixac, uns 2 quilòmetres en sentit Barcelona. Acabem, per exemple, amb la C60, on també hi ha retencions d'uns 2 quilòmetres a Argentona, en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Aquest estiu la Damaris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la Damaris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu. Soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern ha reclamat per carta a l'executiu espanyol una reunió per demanar explicacions sobre la relació de l'imam de Ripoll i el CNI. El text enviat per la consellera de Presidència, Meritxell Budó, també demana la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017.
Budó ha dirigit dues missives a la vicepresidenta Carmen Calvo i a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El principal objectiu és aconseguir explicacions que serveixin per acabar amb el que la consellera qualifica d'alarma social. Meritxell Budó constata la preocupació del govern després de les informacions publicades per Público aquesta setmana sobre el vincle entre l'imam de Ripoll i el CNI. Considera que les notícies generen un fort rebuig social i posen en dubte l'actuació d'algunes institucions de l'Estat. Per Budó, les dades publicades contradiuen les informacions oficials que s'havien donat. Per això també demana que el govern de Pedro Sánchez doni suport a la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats i que es doni instruccions als representants de les institucions espanyoles perquè assisteixin a la comissió ja existent al Parlament.
La petició del govern català arriba el dia en què la ministra de Defensa, Margarita Robles, s'ha pronunciat sobre la investigació de Público. És el primer membre de l'executiu que ho fa.
Robles ha mostrat la seva confiança en els serveis secrets espanyols i ha dit que l'executiu està disposat a comparèixer per parlar de tot allò que sigui la seva responsabilitat.
Yo lo que puedo decir es que los 3.500 hombres y mujeres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia hacen su trabajo sirviendo con vocación de Estado y haciéndolo lo mejor posible y que en todo caso este gobierno en cualquier momento que tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados o que tenga que comparecer ante la autoridad judicial sus miembros, lo hará. Evidentemente yo tendré que contestar aquello que haga referencia a la gestión de este gobierno, no lo que ha ocurrido con anterioridad, que evidentemente yo no lo puedo conocer.
Tot just ahir, la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ja va mostrar la disposició de l'executiu a aclarir els dubtes sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils.
En declaracions a la xarxa, la portaveu del Sindicat Autònom de la Policia, Imma Viudes, ha fet una crida a la prudència davant les informacions sobre la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll.
També ha apostat per incrementar la col·laboració de totes les forces policials amb l'objectiu de millorar la seguretat i la prevenció en qualsevol tipus d'atac.
Sí que es posa de manifest un cop més la necessitat d'un fet que nosaltres ja hem anat dient en moltes ocasions, és que els cossos policials de l'Estat sempre han de treballar coordinadament i que han de compartir, evidentment, informació. Home, nosaltres havíem demanat en moltes ocasions ja havíem exhibit la voluntat que realment tot això s'havia de traduir, no?, d'alguna manera, amb una cosa molt concreta, que és la integració de totes les policies de l'Estat en el CITCO.
Els Mossos no van formar part del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat fins un any després dels atemptats.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En clau política, l'acord a Badalona per governar la ciutat entre el PSC i en Comú Podem ha aixecat les crítiques de la resta de partits. Després del seu aval en la investidura del socialista Àlex Pastor, Junts per Catalunya assegura que el pacte amb els comuns es veia venir. Molt més crítics són els regidors del Partit Popular, que titllen el nou govern de dèbil i de no tenir rumb. Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols, bona tarda.
Bona tarda. Els populars consideren que el nou govern actual no revertirà la manca, diuen, de neteja als carrers de la ciutat. Asseguren que la unió entre el PSC i els comuns és el resultat d'un pacte previ que no canviarà res a Badalona. Escoltem Daniel Gràcia, regidor del Partit Popular.
El pago de este pacto oculto que tiene el PSC con las fuerzas de los comunes y las fuerzas independentistas, esta letra pequeña de su acuerdo de investidura, pero que no cambia nada, sigue siendo un gobierno débil, un gobierno sin rumbo, un gobierno que tiene abandonadas las calles y que lo único que está preocupado, como se ha demostrado, es por los sillones.
Pel que fa al president del grup municipal Junts per Catalunya, David Torrents, ha assegurat que ja es veia venir que el govern acabaria format amb el suport dels comuns. Tot i així, Torrents espera que el nou govern porti vocació de treball, ja que declara alguns dels qui el conformen no va participar de cap comissió.
L'anunci d'un nou pacte entre Junts per Catalunya i el PSC, en aquest cas el Consell Comarcal del Vallès Occidental, ja ha aixecat l'oposició frontal de les entitats sobiranistes. L'acord es farà oficial demà a l'Ajuntament de Sabadell. Abans, però, l'ANC ha convocat una concentració unitària davant del consistori per reclamar l'entesa entre els partits independentistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Guitart.
La constitució de l'ENS es farà demà a l'Ajuntament de Sabadell. Mitja hora abans, a les 12, les assemblees territorials de l'ANC a la comarca han convocat un acte unitari davant del consistori sabadellenc per pressionar els partits independentistes a buscar una entesa. Esquerra i Junts per Catalunya necessitarien el suport dels comuns i de la CUP o tot per Terrassa. L'assemblea no entén que ni tan sols s'hagi intentat configurar un govern sobiranista i en canvi s'hagi preferit un pacte amb els socialistes. Eulàlia Subirà és membre del secretariat nacional de l'ANC.
Posarem en evidència cada vegada més perquè no hi hagi de nou un pacte entre el 155 i un dels partits, per altra banda, que s'autoanomena independentista i que té en les seves directrius obtenir la independència de Catalunya.
L'ANC de Sabadell està molesta perquè allà Junts per Catalunya va presentar candidat propi a l'alcaldia en lloc de donar suport al d'Esquerra, que té 4 regidors més.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya refusa la querella contra l'alcaldessa de Vic, Anna R., per la megafonia dels presos polítics. La querella un ciutadà d'Astúries i va rebre el vistiplau de la Fiscalia, però el Tribunal l'ha inadmès perquè va ser presentada a la Sala Civil i Penal en comptes de la contenciosa. El nou FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. El Tribunal no veu un delicte de prevaricació ni tampoc de malversació de diners públics en la difusió del missatge a través de la megafonia de la plaça Major. Una decisió que l'alcaldessa de Vic ha celebrat i que, de fet, confia en que sigui el pas previ a l'arxivament de la causa.
No havia de tenir recorregut senzillament perquè es parla més, si cas, d'un acte administratiu, que ha de ser un tipus de falta d'un contenciós administratiu, que això acaba sent com a molt una multa, no? I no, en canvi, fer una querella passant pel Codi Civil i Penal, és a dir, ser penal, doncs, que aquí la sentència que pot caure doncs, és doncs, molt més gruixuda.
Tot i celebrar la decisió del tribunal, R ha lamentat la persecució i criminalització que encara viuen els càrrecs públics. La querella la va interposar l'estiu passat un advocat d'Oviedo. Inicialment va ser admès a tràmit per un jutjat de Vic, però es va traslladar posteriorment al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forada que té Anna R pel fet de ser diputada al Parlament de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'Ajuntament de Manresa s'ha compromès a posar en marxa un pla per prevenir agressions sexuals i augmentar la presència policial al barri de les Escudines de la capital del Bages. Són dos dels compromisos que el consistori ha fet arribar als veïns després que el barri fos escenari de la presumpta violació en grup d'una menor de 17 anys diumenge passat.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde Valentí Junyent ha desgranat les mesures del pla de xoc que s'aplicarà de manera immediata i s'ha mostrat confiat que contribuiran a retornar la normalitat al barri i la resta de Manresa. Un dels punts més destacats de l'acord passa per intensificar la coordinació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, que augmentaran la seva presència.
Que els Mossos s'han compromès a posar més efectius seus i nosaltres, a través de la policia local, doncs també tenim la voluntat de poder ser-hi més.
Les converses entre administració i veïns continuaran les properes setmanes i ja s'ha convocat una nova reunió pel proper 31 de juliol.
I a Mataró, un tiroteig aquesta tarda ha acabat amb un ferit lleu que ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de la Població. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i miren de trobar l'autor o autors dels trets. Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
A primera hora de la tarda, pels vols de 3:45, s'ha produït un incident amb armes de foc al barri de Rocafonda de Mataró, al carrer Josep Ponsola, amb cantonada al carrer Gibraltar, davant del centre cívic del mateix barri. La presumpta baralla hauria acabat amb una persona ferida lleu que està traslladada a l'Hospital de Mataró. Aquesta, aliena a la disputa, hauria estat ferida pel rebot d'una de les bales disparades que ha acabat impactant a la paret. A hores d'ara, la investigació resta oberta i Mossos i policia local treballen conjuntament per esclarir els fets i trobar l'autor o els autors del tret, qui s'haurien donat a la fuga en cotxe.
En l'àmbit sociosanitari, a Amposta, aquest mes de juliol han començat a funcionar dues noves llars en suport de persones amb problemes de salut mental. Per ara són només 6 places, però l'objectiu és arribar fins a les 8. A Amposta, Ràdio Manel Ramon.
La Fundació de Pere Mata, amb un concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha posat en marxa aquest mes de juliol a Amposta les dues primeres llars amb suport del municipi per a persones amb problemes de salut mental. En total, són 6 places que se sumen a les 9 existents a Tortosa i les 29 de llar residència i fan la xarxa integrada de les Terres de l'Ebre una de les més ben dotades de Catalunya en proporció a la seva població. A més, es preveu que a curt termini es pugui arribar a 8 places de llar amb suport a Amposta. Els objectius de treballar a les llars amb suport són promocionar la qualitat de vida d'aquestes persones i controlar les situacions de risc, fomentar les relacions interpersonals en referència al tipus i qualitat d'interaccions que es mantenen amb altres persones, així com millorar la inclusió social entesa com en el conjunt d'oportunitats i experiències que té la persona de participar en entorns comunitaris. A la demarcació de Tarragona, la Fundació Pere Mata disposa d'un total de 17 llars amb suport amb 51 places per a persones amb problemes de salut mental.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Un home de 71 anys ha mort aquest matí a la platja de Comarruga, al Vendrell.
Els fets s'han produït pels vols de les 10 del matí, quan l'home que estava banyant-se en aquesta platja ha demanat auxili. El socorrista l'ha pogut treure de l'aigua i practicar-li les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins l'arribada dels tècnics del SEM. Malauradament no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. A la platja de Comarruga hi onejava avui bandera verda.
En canvi, però, on onejava bandera vermella avui era a totes les platges de Badalona i Sant Adrià del Besòs, on s'ha prohibit el bany. El motiu? L'estat de mala mar després del temporal d'ahir, que va deixar en aquest punt del litoral metres per metre quadrat. Ràdio Ciutat de Badalona, Ingrid Vicent.
El fort aiguat d'ahir al vespre ha provocat que aquest dijous la platja de Badalona s'hagi tancat al bany. La forta tempesta que en poc més de mitja hora va deixar a Badalona 20 litres per metre quadrat va provocar l'obertura dels sobreeixidors i l'abocament d'aigües residuals al mar. Aquest matí la manca de qualitat de l'aigua ha fet hissar la bandera vermella. Una mica abans de les 8 del vespre, una potent línia de tempesta en forma d'arc va avançar des del prelitoral cap a la costa, provocant una tromba d'aigua que en pocs minuts va convertir els carrers en cursos d'aigua i va provocar algunes petites inundacions a baixos i subterranis. La pluja va venir acompanyada per nombroses descàrregues elèctriques i fortes ràfegues de vent, amb un cop màxim de 64 km hora. El pas de la tempesta va provocar un acusat descens tèrmic. En una hora la temperatura va baixar entre 7 i 8 graus. A les 8 del vespre es va assolir la mínima del dia amb 18 graus.
I encara més conseqüències d'aquests aiguats. Continua en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron la dona de 43 anys a qui ahir li va caure un llamp.
Segons fonts hospitalàries, la dona es manté estable amb pronòstic reservat. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda, quan la víctima estava passejant amb el seu marit, quan va començar la tempesta i un llamp va impactar molt a prop seu. Això va fer que caigués a terra i es donés un cop molt fort al cap. La dona va ser atesa en un primer moment per la policia local del municipi, que la va poder reanimar amb un desfibrilador que hi ha al vehicle policial. Després, però, va ser traslladada a la Vall d'Hebron, donat el seu estat greu.
Premiat un estudi centrat en els alts índexs de contaminació a Barcelona i la seva àrea metropolitana i com aconseguir ciutats més habitables. Els premiats són alumnes de l'Institut Badalona 7 que podran visitar l'epicentre mundial de la tecnologia, Silicon Valley. Tot plegat és una iniciativa de l'obra social La Caixa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Els estudiants han assenyalat quines són les causes de la contaminació atmosfèrica de Barcelona i han proposat solucions per reduir l'impacte negatiu en el medi ambient. D'una banda, la posada en marxa d'uns pàrquings a l'entrada de Barcelona per reduir el trànsit rodat al centre de la ciutat i, de l'altra, l'adequació de sistemes de tiltec obligatori per a tots els vehicles als peatges d'accés al municipi per reduir els embussos. Ho ha explicat en Martí Gómez, estudiant de quart d'ESO de l'Institut B7 de Badalona.
Vam intentar trobar els focus màxims de contaminació que ens vam adonar que eren sobretot en el transport i més en els vehicles com cotxes i motos. Llavors sabíem que la solució final eren els cotxes elèctrics, però havíem de trobar altres palanques de canvi que poguessin fer acció més ràpid.
L'experiència, però, no acaba aquí. És que els quatre estudiants badalonins viatjaran el mes de setembre d'altres localitats arreu de l'estat espanyol per assessorar d'altres grups de treball com a experts del Big Data.
En cultura, la saga Millennium, Cavall Fort i la distribuïdora Les Punxes tindran presència a la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català. El certamen té un pressupost de 500.000 euros i arribarà ple de rècords en segells editorials i novetats. 250 autors signaran els seus llibres amb més tranquil·litat que per Sant Jordi. Se celebrarà del 6 al 15 de setembre a Barcelona, on avui l'han presentat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El convidat especial de la Setmana del Llibre en Català d'enguany és David Lagercrantz, l'escriptor suec que ha continuat la sèrie Millennium després de la mort de Stieg Larsson, i presentarà una novel·la nova, La noia que va viure dues vegades. Sens dubte serà un dels 250 autors que signaran llibres, molts, com a Sant Jordi. Si bé aquí el caire vol ser molt diferent, segons el president de la Setmana, Joan Sala.
Que no ens hem de convertir en un Sant Jordi. Són la cosa més allunyada de les signatures en el Sant Jordi, o sigui, probablement d'aquests 250 no vegis unes cues quilomètriques. El que veus és aquell contacte personal amb l'autor, amb un espai que és l'espai del propi stand, i on tens, molt probablement tindràs l'editor, l'autor...
La revista Cavall Fort rebrà el Premi Especial per la seva tasca ininterrompuda al llarg de 58 anys de foment de lectura en català. I el Premi Trajectòria serà per la distribuïdora Les Punxes, que ja fa 50 anys.
La darrera campanya d'excavacions engegada aquest estiu a les ruïnes d'Empúries ha posat al descobert les estructures de l'antic port grec assentat en aquesta zona. Es tracta dels penya-segats i els amarradors, on els vaixells enclaven per descarregar les mercaderies. Les excavacions continuaran encara una setmana més. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Les excavacions, amb motiu del curs internacional d'arqueologia d'Empúries de 2019, han posat al descobert els antics amarradors de la zona portuària, situada al nord de la ciutat grega. Fins ara s'han excavat uns 4 metres de fondària, que deixen visible els penya-segats i les estructures del que serien les passeres on els vaixells amarraven i descarregaven les mercaderies. Quan l'actuació estigui acabada, el jaciment d'Empúries es podrà visitar des d'una altra perspectiva. Pere Castanyer, arqueòleg.
Jo diria que serà un canvi radical amb la imatge que teníem tradicional d'aquesta part d'Empúries. Sempre, des de sempre, s'ha destacat que el paper principal que tenia va tenir aquesta ciutat, el que va justificar una mica el seu origen, el seu desenvolupament i fins i tot el seu declivi posterior, va tenir a veure i tenia relació estricta amb el port.
Al curs encara li queda una setmana de recorregut, un temps en el que s'esperen novetats interessants de cares al coneixement del conjunt arqueològic empurità.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Hospitalet estudia assumir la plaça del Reus a segona B.
L'Hospitalet, que és el primer club que té dret a ocupar la plaça que deixa el Reus a segona B, celebra avui una junta extraordinària per estudiar la viabilitat d'assumir la plaça. Aquesta assumpció implicaria un alt cost econòmic.
La Unió Esportiva Olot prepara el curs a segona B.
L'equip garrotxí enceta el curs amb un canvi de filosofia. Només es fitxaran jugadors catalans. Hi va haver moltes novetats en la primera sessió d'entrenaments. Aleix Abel, Àlex García i Joel Ferrés provenen del juvenil. Albert Julià del filial, Albert Vivancos i Joel Arimany són nous fitxatges i els tornen de sessió Joel Aromí i Guillem Sacrest. L'equip ja prepara el partit de dimecres 24 de juliol contra l'Alçat de Xavi Hernández.
L'Albacete presenta l'altafullenc Alberto Benito.
El lateral ha començat la pretemporada amb el seu nou equip i disputarà el primer amistós aquest dissabte 20 de juliol davant la Roca Club de Futbol.
Més activitat al futbol català, el Palamós es posa en marxa.
El Degà afronta la temporada amb 13 fitxatges i un objectiu, tornar a tercera divisió.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
El Palamós torna als entrenaments en una temporada il·lusionant amb estabilitat als despatxos i un projecte esportiu renovat sota la direcció de Joan Mármol. Els jugadors del Degà han començat a preparar una temporada exigent en la que el gran objectiu és lluitar per les posicions d'ascens a tercera. Mármol disposa de moment d'una plantilla de 20 jugadors, però amb intenció d'incorporar-ne dos o tres més.
Per entrenar ara, no voregem la trentena, no arriba a la trentena, però diria que quasi uns 28 o una cosa així per començar. I després, doncs, al llarg d'aquestes dues, tres properes setmanes, el que farem serà doncs, anar fent una miqueta de criba per veure quin és el jugador que per posició, sobretot a la parcel·la defensiva i per en aquest aspecte de plaça sub-23 doncs ens encaixa.
El Palamós s'ha reforçat aquesta temporada amb 13 fitxatges. Intentarà suplir la marxa del killer Pepo Soler amb l'arribada del golejador del Guíxol Sanku. Al costat d'aquest davanter arriben el porter Jordi Toscà i els jugadors Sergio González, Canté, Dani Muela, Fran Pérez, Pere Espunya, Toni Rossell, Lucas Palma, Pepe Vergara, Sanku i Guillem Cornellà. Fitxatges amb experiència primera catalana i tercera divisió.
Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Sant Andreu és el patró d'Escòcia, un fet que es deixa veure la mateixa bandera del país, una creu blanca sobre fons blau marí, en honor a la forma de la creu on va ser martiritzat. A casa nostra, Sant Andreu és el patró del barri barceloní que porta el seu nom, de Serinyà, al Pla de l'Estany, i de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. Aquestes dues poblacions tenen un escut calcat a la bandera escocesa, fixeu-vos-hi. El problema és que la festa de Sant Andreu és el 30 de novembre, una data més aviat freda en comparació a la majoria de festes majors. Potser per això, a Llavaneres celebren una altra festa major en dates ben estiuenques, la festa major de la Minerva. La cuinera amb més estrelles Michelin de la història, Carme Ruscalleda, serà l'encarregada de pronunciar el pregó festa divendres 19 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça de la Vila. Des d'allà sortirà una rua fins al parc de Cal Alfaro, amb sopar popular, música en directe i les llabarraques. Una de les novetats més destacades de la Festa Major de la Minerva d'enguany és una activitat molt popular a moltes poblacions catalanes i que Llavaneres encara tenia pendent, una baixada d'andròmines. Són els llabarràpids i baixaran el diumenge 21 de juliol a les 6 de la tarda. Pel que fa a la música, la festa està assegurada amb les actuacions d'Hotel Cochambre dissabte dia 20 i l'Orquestra Maravella diumenge 21. Només us he fet un petit avanç de tot el que hi ha programat. Trobareu totes les activitats al web municipal ajllavaneres.cat. Del 19 al 22 de juliol, Festa Major de la Minerva a Sant Andreu de Llavaneres.
Sabies que...
En aquesta vegada és difícil relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, la meitat de la gent opina que cal preservar el primer d'ells. Els que creuen que l'empresa és el que hauria de prevaldre són pràcticament un de cada 5 persones. També destaca, com apunten aquestes dades de l'Observatori del Món Rural, que un terç de la població aposta per trobar un equilibri que faci possible el medi ambient i el desenvolupament econòmic.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern reclama per carta a l'executiu espanyol una reunió per demanar explicacions sobre la relació de l'imam de Ripoll i el CNI i una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. Montse Manent.
La carta va dirigida a la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrat avui la seva confiança en els serveis secrets espanyols i ha dit que l'executiu està disposat a comparèixer, però només per parlar d'allò que sigui la seva responsabilitat.
Los 3.500 hombres y mujeres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia hacen su trabajo sirviendo con vocación de Estado y haciéndolo lo mejor posible. Y que en todo caso, este gobierno, en cualquier momento, que tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados o que tenga que comparecer ante la autoridad judicial, sus miembros, lo hará.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya refusa la querella contra l'alcaldessa de Vic, Anna R., per la megafonia dels presos polítics.
La querella la va presentar un ciutadà d'Astúries i va rebre el vistiplau de la Fiscalia, però el Tribunal l'ha inadmès perquè va ser presentada a la Sala Civil i Penal en comptes de la contenciosa.
El 9FM, Clàudia Dinarès.
El Tribunal no veu un delicte de prevaricació ni tampoc de malversació de diners públics en la difusió del missatge a través de la megafonia de la plaça Major. Una decisió que l'alcaldessa de Vic ha celebrat i que, de fet, confia en que sigui el pas previ a l'arxivament de la causa.
No havia de tenir recorregut senzillament perquè es parla més, si cas, d'un acte administratiu, que ha de ser un tipus de falta d'un contenciós administratiu, que això acaba sent com a molt una multa, no? I no, en canvi, fer una querella passant pel Codi Civil i Penal.
L'Ajuntament de Manresa es compromet a engegar un pla per prevenir agressions sexuals i augmentar la presència policial al barri de les Escudines de la capital del Bages, on ha tingut lloc els darrers assalts.
L'alcalde Valentí Junyent ha explicat a la xarxa que un dels punts més destacats de l'acord amb els veïns passa per intensificar la coordinació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, que augmentaran la seva presència a la zona.
Entenem que és una situació d'urgència i que ara cal, però no s'ha de desatendre les altres funcions, i no únicament és que els Mossos s'han compromès a posar més efectius seus i nosaltres, a través de la policia local, doncs també tenim la voluntat de poder ser-hi més.
La Tàrraco Arena Plaça de Tarragona no podrà acollir concerts ni cap altra activitat nocturna fins que compleixi amb els límits de soroll permesos.
Així ho ha dictaminat una sentència judicial que obliga ara l'Ajuntament a fer-hi millores per adequar l'històric equipament a la normativa acústica.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Unes queixes que van néixer fa gairebé una dècada i ara acaben amb l'ordenació de paralitzar tots els concerts a la Tàrraco Arena Plaça. Joaquim Martí Martí, advocat dels veïns, assegura que la situació ve de molt lluny i que des de l'anterior equip de govern sabien des de feia mesos que la sentència acabaria arribant. Per això denuncia una greu inactivitat de l'anterior consistori per prendre mesures i solucionar la situació.
La saga Millennium, Cavall Fort i la distribuïdora Les Punxes tindran presència a la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català.
250 autors signaran els seus llibres amb més tranquil·litat que per Sant Jordi. N'ha parlat a la xarxa el president de la Setmana del Llibre, Joan Sala.
Que no ens hem de convertir en un Sant Jordi. Són la cosa més allunyada de les signatures en el Sant Jordi. O sigui, d'aquests 250 no vegis unes cues quilomètriques. El que veus és aquell contacte personal amb l'autor, amb un espai que és l'espai del propi stand i on tens, molt probablement tindràs l'editor, l'autor.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs després d'un matí en general força assolellat, hores d'ara ja s'entreveuen el creixement d'algunes nuvolades en àrees de muntanya, bàsicament del Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est del territori. Serà precisament en aquests indrets on al llarg de les properes hores esperem alguns ruixats que, sobretot al sector oriental o interior de les comarques de Girona, podria donar lloc a algun ruixat una miqueta més intens. No es descarta que fins i tot sigui localment d'intensitat forta, però serien fenòmens més aviat molt, molt localitzats. Malgrat això, encara existeix doncs, aquesta probabilitat d'aquests ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, com el Ripollès, Garrotxa, interior de la comarca de la Selva o també Osona. De cara a demà, la situació serà més tranquil·la. Encara tindrem, però, alguns intervals de núvols a punts costaners al matí i a la tarda algunes nuvolades a punts de muntanya, però, en principi, sense cap més conseqüències. Avui la calor serà doncs, bastant moderada, però, en canvi, a partir de demà, sobretot al centre del dia, el termòmetre doncs, començarà a pujar amb decisió. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La petició del govern arriba al dia. Gràcies, Xavi Soler. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sembla que en general ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Tenim un vehicle però avariat a l'autopista AP7 a la zona del Papiol, entre el Papiol i Rubí, que talla carril en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt de l'AP7, com us dèiem, a la zona del Papiol i en sentit nord. A la resta de vies, és cert que les rondes, per exemple, de Barcelona, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, encara van carregades en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. La C58 baixa lenta entre Ripollet, Montcada, arribant a Torre Baró, sempre en sentit Barcelona. I també parlem de més lentitud, aturades puntuals a la C60, d'un quilòmetre aproximadament, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Oui, celle pour qui je respire.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flórez en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com.
A més a mi que és un defecte, jo que vaig ser sufotre por.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La petició del govern català arriba al dia en què la ministra de Defensa, Margarita Robles, s'ha pronunciat sobre les investigacions de Público. És el primer membre de l'executiu que ho fa.
Robles ha mostrat la seva confiança en els serveis secrets espanyols i ha dit que l'executiu està disposat a comparèixer per parlar de tot allò que sigui la seva responsabilitat.
Yo lo que puedo decir es que los 3.500 hombres y mujeres que trabajan en el Centro Nacional de Inteligencia hacen su trabajo sirviendo con vocación de Estado y haciéndolo lo mejor posible. Y que en todo caso, este gobierno, en cualquier momento, que tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados o que tenga que comparecer ante la autoridad judicial, sus miembros, lo hará. Evidentemente yo tendré que contestar aquello que haga referencia a la gestión de este gobierno, no lo que ha ocurrido con anterioridad, que evidentemente yo no lo puedo conocer.
Tot just ahir, la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ja va mostrar la disposició de l'executiu a aclarir els dubtes sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils.
La petició refereix a que el govern ha reclamat per carta a l'executiu espanyol una reunió per demanar explicacions sobre la relació de l'imam de Ripoll i el CNI. El text enviat a la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, també demana la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017.
Budó ha dirigit dues missives a la vicepresidenta Carmen Calvo i a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El principal objectiu és aconseguir explicacions que serveixin per acabar amb el que la consellera qualifica d'alarma social. Meritxell Budó constata la preocupació del govern després de les informacions publicades per Público aquesta setmana sobre el vincle entre l'imam de Ripoll i el CNI. considera que les notícies generen un fort rebuig social i posen en dubte l'actuació d'algunes institucions de l'Estat. Per Budó, les dades publicades contradiuen les informacions oficials que s'havien donat fins ara. Per això també demana que el govern de Pedro Sánchez doni suport a la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats i que es doni instruccions als representants de les institucions espanyoles perquè assisteixin a la comissió ja existent al Parlament.
I en declaracions a la xarxa, la portaveu del Sindicat Autònom de la Policia, Imma Viudas, ha fet una crida a la prudència davant les informacions sobre la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll.
També ha apostat per incrementar la col·laboració de totes les forces policials amb l'objectiu de millorar la seguretat i la prevenció de qualsevol tipus d'atac.
Sí que es posa de manifest un cop més la necessitat d'un fet que nosaltres ja hem anat dient en moltes ocasions, és que els cossos policials de l'Estat sempre han de treballar coordinadament i que han de compartir evidentment informació. Home, nosaltres havíem demanat en moltes ocasions ja havíem exhibit la voluntat que realment tot això s'havia de traduir, no?, d'alguna manera amb una cosa molt concreta, que és la integració de totes les policies de l'Estat en el CITCO.
Els Mossos no van formar part del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat fins un any després dels atemptats.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En clau política, l'acord a Badalona per governar la ciutat entre el PSC i en Comú Podem ha aixecat les crítiques de la resta de partits. Després del seu aval a la investidura del socialista Àlex Pastor, Junts per Catalunya assegura que el pacte amb els comuns es veia venir. Molt més crítics són els regidors del Partit Popular que titllen el nou govern de dèbil i de no tenir rumb. Ràdio Ciutat de Badalona, Marta Grífols, bona tarda.
Bona tarda. Els populars consideren que el nou govern actual no revertirà la manca, diuen, de neteja als carrers de la ciutat. Asseguren que la unió entre el PSC i els comuns és el resultat d'un pacte previ que no canviarà res a Badalona. Escoltem Daniel Gràcia, regidor del Partit Popular.
El pago de este pacto oculto que tiene el PSC con las fuerzas de los comunes y las fuerzas independentistas, esta letra pequeña de su acuerdo de investidura, pero que no cambia nada, sigue siendo un gobierno débil, un gobierno sin rumbo, un gobierno que tiene abandonadas las calles y que lo único que está preocupado, como se ha demostrado, es por los sillones.
Pel que fa al president del grup municipal Junts per Catalunya, David Torrents, ha assegurat que ja es veia venir que el govern acabaria format amb el suport dels comuns. Tot i així, Torrents espera que el nou govern porti vocació de treball, ja que declara alguns dels que el conformen no va participar de cap comissió.
L'anunci d'un nou pacte entre Junts per Catalunya i el PSC, en aquest cas el Consell Comarcal del Vallès Occidental, ja ha aixecat l'oposició frontal de les entitats sobiranistes. L'acord es farà oficial demà a l'Ajuntament de Sabadell. Abans, però, l'ANC ha convocat una concentració unitària davant del consistori per reclamar l'entesa entre els partits independentistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Guitart.
La constitució de l'ENS es farà demà a l'Ajuntament de Sabadell. Mitja hora abans, a les 12, les assemblees territorials de l'ANC a la comarca han convocat un acte unitari davant del consistori sabadellenc per pressionar els partits independentistes a buscar una entesa. Esquerra i Junts per Catalunya necessitarien el suport dels comuns i de la CUP o tot per Terrassa. L'assemblea no entén que ni tan sols s'hagi intentat configurar un govern sobiranista i, en canvi, s'hagi preferit un pacte amb els socialistes. Eulàlia Sobirà és membre del secretariat nacional de l'ANC.
Posarem en evidència cada vegada més perquè no hi hagi de nou un pacte entre el 155 i un dels partits, per altra banda, que s'autoanomena independentista i que té en les seves directrius obtenir la independència de Catalunya.
L'ANC de Sabadell està molesta perquè allà Junts per Catalunya va presentar candidat propi a l'alcaldia en lloc de donar suport al d'Esquerra, que té 4 regidors més.
Tots aquests pactes també han generat malestar entre diputats independents de Junts per Catalunya. Per aquest motiu han enviat un document intern on demanen revertir els acords municipals i supramunicipals amb el PSC.
També s'oposen a la investidura del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Els promotors del document són Laura Borràs, Francesc Dalmases, Josep Costa, Aurora Madaula i el president Torra, entre d'altres. El text demana que la formació reprengui polítiques i accions caminant la realització del projecte de l'1 d'octubre i que permetin recuperar la confiança de l'independentisme en els partits.
El Tribunal Superior de Justícia refusa la querella contra l'alcaldessa de Vic, Anna R., per la megafonia dels presos polítics. La querella la va presentar un ciutadà d'Astúries i va rebre el vistiplau de la Fiscalia, però el Tribunal l'ha inadmès perquè va ser presentada a la Sala Civil i Penal en comptes de la contenciosa. El 9 FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. El tribunal no veu un delicte de prevaricació ni tampoc de malversació de diners públics en la difusió del missatge a través de la megafonia de la plaça Major. Una decisió que l'alcaldessa de Vic ha celebrat i que, de fet, confia en que sigui el pas previ a l'arxivament de la causa.
No havia de tenir recorregut senzillament perquè es parla més, si cas, d'un acte administratiu, que ha de ser un tipus de falta d'un contenciós administratiu, que això acaba sent com a molt una multa, no? I no, en canvi, fer una querella passant pel Codi Civil i Penal. És a dir, ser penal, doncs, que aquí la sentència que pot caure és molt més gruixuda.
Tot i celebrar la decisió del tribunal, Erra ha lamentat la persecució i criminalització que encara viuen els càrrecs públics. La querella la va interposar l'estiu passat un advocat d'Oviedo. Inicialment va ser admès a tràmit per un jutjat de Vic, però es va traslladar posteriorment al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forada que té Anna Erra pel fet de ser diputada al Parlament de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'Ajuntament de Manresa s'ha compromès a posar en marxa un pla per prevenir agressions sexuals i augmentar la presència policial al barri de les Escudines de la capital del Bages. Són dos dels compromisos que el consistori ha fet arribar als veïns després que el barri fos escenari de la presumpta violació en grup d'una menor de 17 anys diumenge passat.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde Valentí Junyent ha desgranat les mesures del pla de xoc que s'aplicarà de manera immediata i s'ha mostrat confiat que contribuiran a retornar la normalitat al barri i la resta de Manresa. Un dels punts més destacats de l'acord passa per intensificar la coordinació entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, que augmentaran la seva presència.
Que els Mossos s'han compromès a posar més efectius seus i nosaltres, a través de la policia local, doncs també tenim la voluntat de poder ser-hi més.
Les converses entre administració i veïns continuaran les properes setmanes i ja s'ha convocat una nova reunió pel proper 31 de juliol.
En l'àmbit sociosanitari, a Amposta, aquest mes de juliol han començat a funcionar dues noves llars en suport de persones amb problemes de salut mental. Per ara són només 6 places, però l'objectiu és arribar fins a les 8. A Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La Fundació de Pere Mata, amb un concert amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha posat en marxa aquest mes de juliol a Amposta les dues primeres llars amb suport del municipi per a persones amb problemes de salut mental. En total, són 6 places que se sumen a les 9 existents a Tortosa i les 29 de llar residència i fan la xarxa integrada de les Terres de l'Ebre una de les més ben dotades de Catalunya en proporció a la seva població. A més, es preveu que a curt termini es pugui arribar a 8 places de llar amb suport a Amposta. Els objectius de treballar a les llars amb suport són promocionar la qualitat de vida d'aquestes persones i controlar les situacions de risc, fomentar les relacions interpersonals en referència al tipus i qualitat d'interaccions que es mantenen amb altres persones, així com millorar la inclusió social entesa com en el conjunt d'oportunitats i experiències que té la persona de participar en entorns comunitaris. A la demarcació de Tarragona, la Fundació Pere Mata disposa d'un total de 17 llars amb suport amb 51 places per a persones amb problemes de salut mental.
L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, reconeix improvisació amb el refugi de temporers i ha proposat habilitar-ne un permanent tot l'any. Així ho ha dit en la presentació del Pla de Temporers 2019. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló, bona tarda.
L'alcalde de Lleida ha parlat de la necessitat d'un espai permanent per a l'acollida de temporers a la ciutat.
Per tant, jo crec que aquí, amb tots els errors que puguem haver comès i que encara no hàgim acabat d'endreçar del tot, i a més amb la vista posada en la disponibilitat d'un espai de refugi per a l'any vinent que no calgui improvisar i que probablement ens serveixi també a l'hivern per a l'anomenat efecte iglú, o si en algun moment es produís, tant de bo no faci mai falta, una determinada emergència, situarem tot aquest dispositiu en gran mesura sota l'empara de les estructures de protecció civil de l'Ajuntament de Lleida.
El govern de la Generalitat ha destacat que s'han multiplicat per 14 les sol·licituds rebudes enguany per treballar a la campanya de la fruita.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Un home de 71 anys ha mort aquest matí a la platja de Comarrugà, al Vendrell.
Els fets s'han produït pels volts de les 10 del matí, quan l'home que estava banyant-se en aquesta platja ha demanat auxili. El socorrista l'ha pogut treure de l'aigua i pres maniobres de reanimació cardiopulmonar fins l'arribada dels tècnics del SEM. Malauradament no han pogut fer res, però, per salvar-li la vida. A la platja de Coma-ruga hi onejava avui bandera verda.
En canvi, però, on onejava bandera vermella avui era a totes les platges de Badalona i Sant Adrià del Besòs, on s'ha prohibit el bany. El motiu? L'estat de mala mar després del temporal d'ahir que va deixar en aquest punt del litoral més de 20 litres per metre quadrat. Ràdio Ciutat de Badalona, Ingrid Vicent.
El fort aiguat d'ahir al vespre ha provocat que aquest dijous la platja de Badalona s'hagi tancat al bany. La forta tempesta que en poc més de mitja hora va deixar a Badalona 20 litres per metre quadrat va provocar l'obertura dels sobreeixidors i l'abocament d'aigües residuals al mar. Aquest matí la manca de qualitat de l'aigua ha fet hissar la bandera vermella. Una mica abans de les 8 del vespre, una potent línia de tempesta, en forma d'arc, va avançar des del prelitoral cap a la costa, provocant una tromba d'aigua que en pocs minuts va convertir els carrers en cursos d'aigua i va provocar algunes petites inundacions a baixos i subterranis. La pluja va venir acompanyada per nombroses descàrregues elèctriques i fortes ràfegues de vent, amb un cop màxim de 64 km hora. El pas de la tempesta va provocar un acusat descens tèrmic. En una hora, la temperatura va baixar entre 7 i 8 graus. A les 8 del vespre es va assolir la mínima del dia amb 18 graus.
I encara més conseqüències d'aquests aiguats. Continua en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron la dona de 43 anys, a qui ahir li va caure un llamp.
Segons fonts hospitalàries, la dona es manté estable amb pronòstic reservat. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda quan la víctima estava passejant amb el seu marit quan va començar la tempesta i un llamp va impactar molt a prop seu. Això va fer que caigués a terra i es donés un cop molt fort al cap. La dona va ser atesa en un primer moment per la policia local del municipi, que la va poder reanimar amb un desfibril·lador que hi ha al vehicle policial. Després, però, va ser traslladada a la Vall d'Hebron, donat el seu estat greu.
La Tarraco Arena Plaça de Tarragona no podrà acollir concerts ni cap altra activitat nocturna fins que compleixi amb els límits de soroll permesos. Així ho ha dictaminat una sentència judicial que obliga ara l'Ajuntament a fer-hi millores per adequar l'històric equipament a la normativa acústica. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Així ho ha dictaminat el jutjat del contenciós administratiu número 2 de Tarragona en una sentència del 9 de maig, després de la denúncia d'uns veïns de la zona al·legant l'incompliment de la normativa acústica durant els esdeveniments, fet que els hauria ocasionat molèsties i problemes de salut. Unes queixes que van néixer fa gairebé una dècada i ara acaben amb l'ordenació de paralitzar tots els concerts a la Tarraco Arena Plaça. Joaquim Martí Martí, advocat dels veïns, assegura que la situació ve de molt lluny i que des de l'anterior equip de govern sabíem des de feia mesos que la sentència acabaria arribant. Per això denuncia una greu inactivitat de l'anterior consistori per prendre mesures i solucionar la situació.
Com a tarragoní em sento desencisat, per no dir agreujat, de que estiguem en mans de responsables polítics que saben dels problemes i que no fan res i miren a la mossara, com diem els de la zona.
Ara, l'Ajuntament té 3 mesos per complir l'ordre judicial i acreditar l'adequació de la instal·lació o bé recórrer la sentència.
En cultura, la saga Millennium, Cavallfort i la distribuïdora Les Punxes tindran presència a la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català. El certamen té un pressupost de 500.000 d'euros i arribarà ple de rècords en segells editorials i novetats. 250 autors signaran els seus llibres amb més tranquil·litat que per Sant Jordi. Se celebrarà del 6 al 15 de setembre a Barcelona, on avui l'han presentat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El convidat especial de la Setmana del Llibre en Català d'enguany és David Lagercrantz, l'escriptor suec que ha continuat la sèrie Millennium després de la mort de Stieg Larsson. I presentarà una novel·la nova, La noia que va viure dues vegades. Sens dubte serà un dels 250 autors que signaran llibres. Molts, com a Sant Jordi. Si bé aquí el caire vol ser molt diferent, segons el president de la Setmana, Joan Sala.
Que no ens hem de convertir en un Sant Jordi. Són la cosa més allunyada de les signatures en el Sant Jordi. O sigui, probablement d'aquests 250 no vegis unes cues quilomètriques. El que veus és aquell contacte personal amb l'autor, amb un espai que és l'espai del propi stand, i on tens, molt probablement tindràs l'editor, l'autor...
La revista Cavallfort rebrà el Premi Especial per la seva tasca ininterrompuda al llarg de 58 anys de foment de lectura en català. I el Premi Trajectòria serà per la distribuïdora Les Punxes, que ja fa 50 anys.
I a Tarragona, el festival Sota la Palmera dedica aquesta nit de nou a la dansa com a part de les seves nits temàtiques. L'espectacle comptarà amb l'actuació d'artistes i companyies locals. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El Festival Sota la Palmera de Tarragona acull aquest dijous una nova edició de la Nit de la Dansa. Els dijous de juliol, el festival es dedica a les nits temàtiques i aquest... se celebra aquesta nit de la dansa, un any més. Una activitat coorganitzada entre Tarragona Jove i la jove companyia La Imperfecta. Servirà per radiografiar el panorama coreogràfic local amb petits tastos de fins a 4 artistes i companyies diferents. Dansa PXL, Mei Casabona, Clàudia Carpintero, Clàudia Bosch i la mateixa La Imperfecta. L'esdeveniment compta, a més, amb el valor afegit de comptar amb els i les joves participants del Laboratori de Lliure Moviment, realitzat aquesta setmana a l'Espai Jove QC. La nit de la dansa és un dels moments més esperats del festival, que gaudeix d'una resposta de públic força notable. Es tracta d'un esdeveniment que vol reivindicar més espais de programació dedicats a fomentar la dansa contemporània a la ciutat de Tarragona. La vetllada gratuïta començarà a les 10 del vespre a l'Espai Jove La Palmera.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. La selecció espanyola de futbol platja, amb 3 jugadors de Torredembarra a les seves files, buscarà a partir de demà la classificació per al Mundial.
El combinat nacional espera aconseguir una de les 5 places que reparteixen a la Confederació Europea.
On a la Torre, Josep Sánchez.
Entre els seleccionats per l'entrenador Joaquín Alonso hi ha els torrencs Adri Frutos, Edu Suárez i Llorenç Gómez. En la primera fase, Espanya ha quedat enquadrada en el grup D, juntament amb Ucraïna, Azerbaijan i Letònia. Debutarà demà contra l'equip bàltic, a priori el més assequible del grup. Es tracta d'un dels grups més complicats d'aquesta fase classificatòria. El torrenc Llorenç Gómez creu que això pot ser positiu perquè els obligarà a estar tota la competició al 100%.
També ens va bé, no? Potser perquè, vulguis o no, al cap i a la fi haurem d'estar tota la competició al 100% i per classificar-te al Mundial, doncs és una fita superimportant per nosaltres, molt complicada, i a cap i a la fi has de guanyar tot el que et vingui per davant, perquè si no estàs fora, no?
A partir de dimarts vinent hi haurà una eliminatòria de vuitens de final i una segona fase de grups per determinar les 5 places mundialistes dels representants europeus.
El Club Bàsquet Pardinya es presenta a la secció femenina.
L'entitat va néixer com a club femení, però la secció va desaparèixer fa 25 anys. L'equip jugarà a tercera catalana i ja compta amb 14 jugadores.
Vilanova i la Geltrú acollirà el 16è torneig de tenis platja.
Que enguany forma part de la Copa Catalunya. Serà a la platja de Riba-Roges i es podrà participar en format de dobles. Hi haurà dues modalitats adaptades al nivell dels participants, una de federada i una altra d'amateur.
L'Hospitalet estudia assumir la plaça del Reus a segona B.
L'Hospitalet, que és el primer club que té dret a ocupar la plaça que deixa el Reus a segona B, celebra aquesta tarda una junta extraordinària per estudiar la viabilitat d'assumir la plaça. Aquesta assumpció implicaria un alt cost econòmic.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Punt de llibre, amb Joan Fàbregas.
Avui parlarem d'un llibre titulat La nit abans, de Bea Cabezas, i publicat per l'editorial Rosa dels Vents. La Bea Cabezas és de Barcelona, va néixer l'any 1976 i és llicenciada en periodisme i també està molt vinculada al món del teatre. A l'any 2008 va publicar la seva primera novel·la, que era El monestir de les ombres, i el 2012, amb el títol La ciutat vertical, va guanyar el premi Carlemany. El 2013 va publicar la seva tercera novel·la, que es diu Emprenyades, en català i en castellà ho van traduir com a Embarazades alterades, i actualment no viu a Barcelona, sinó que viu a Los Angeles, als Estats Units. Aquesta novel·la és la història de la rebel·lia d'una noia que vol trencar les normes del franquisme a les acaballes dels anys 60, quan s'esperava que la màxima aspiració d'una noia jove era, doncs, casar-se i convertir-se en mestressa de casa i fer-se càrrec del marit i els fills, tot i els aires de llibertat que començaven a arribar d'altres països en aquests temps, no? Ens situem al febrer del 1965, que és l'any del concert dels Beatles a la Monumental, de les manifestacions a Washington en contra de la guerra de Vietnam o de l'assassinat de Malcolm X. També a Barcelona els estudiants es mobilitzen, tot i que el règim s'entesti en ignorar-los o en reprimir-los. I en aquest context, l'Anna, la nostra protagonista, que és una noia de 19 anys, entra a treballar com a taquígrafa al desaparegut Diario de Barcelona. A l'Anna li hauria agradat estudiar, però sent filla d'una família modesta no es pot permetre anar a la universitat. Per tant, haurà de fer d'assistent de l'Eduard, que sí que és un jove periodista acabat de graduar-se. Entre ells naixerà una relació tensa i conflictiva, i tot i així serà junts, entre entrevistes a los Mustangs, als Sirex i als Beatles, com l'Anna anirà descobrint la seva vocació de periodista i lluitarà per canviar el paper de la dona en les redaccions dels diaris dominades en aquells temps, sobretot pels homes.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.